No, possibilitats que de 3 contra 2, sí, 3 contra 2 o 4 contra 5 o el que vulguis. Ocasions, una, la de Puado. Punt. El partit ha estat controlat amb aquesta mitja hora? Sí. Que ells han tingut també la jugada del pal? També. Jugues contra el Cádiz. No jugues contra el Flamingo. O no sé qui. No jugues contra aquests,
ara, eh? L'últim aquí va amb el que pensava.
Sí, no, no va dir un altre, però... Ja, però...
vaya rumbero estàs fet.
No,
no, no podies dir la penya bufanda, no? I està dient Flamengo, rumbero.
Volia dir un altre, però bueno, no, però és veritat. No, no, estic molt emprenyat, perquè ja no penso només en aquest partit. Estic pensant en altres partits. I no em serveix que este és el camino, este és el camino, i això és un equip, i això és... tal. Molt bé, ja, em sembla perfecte i collonut tot el discurs, i digues el que vulguis. I clar que poden haver coses en contra i a favor. Escolta, avui ell ha donat un pas enrere. I això és així, no, no, és que no passa res. Vull dir, quan vas 2-2, dius, no, dones un pas enrere donant la sensació que perquè no tens a Darder... ja, doncs, el pas enrere. No, home. Escolta, jo si hagués anat a buscar el tercer gol per guanyar el partit i amb una de les jugades d'aquestes ens fan el tercer, jo no diria això ara. Jo.
Per cert, una... Perdona, Dani, eh? Per acabar-ho de fer maco, l'Espanyol segueix sense guanyar amb Hernández Hernández. Mm. Un altre partit que no és capaç de guanyar, recordem que en els últims 9 anys, que són els que porta dirigint partits Hernández de primera divisió, l'Espanyol no ha guanyat cap partit, i quan ha estat al VAR, que ha estat en 4 ocasions, tampoc ho ha fet. Haurem d'esperar el pròxim.
I ja que mirem cap enrere, també per posar en context numèricament què volen dir aquests 6 punts en 8 jornades, per exemple, la temporada passada en sumava 9 l'equip de Vicente Moreno en 8 jornades, fa 3, la que baixa l'Espanyol tenia 5 punts, és a dir, un menys, només que ara, i xifres així 6, 7, 5 et porten a patir, eh? La temporada 16-17 amb 7 punts, l'Espanyol acaba 17è, la temporada 12-13 amb 5 punts en 8 jornades l'Espanyol baixa. Però està patint fins al final. És una xifra perillosa. 7 punts la temporada 6-7 acaba 16è, 7 punts la temporada 5-6 acaba 17è, o sigui, que són puntuacions que si es mantenen en el temps et porta a estar lluitant per la permanència fins, o com a mínim, a la zona molt baixa de la classificació.
No, que s'ha d'anar sumant victòries, perquè només és una victòria en 8 partits, i la setmana que ve contra el Valladolid hauria d'arribar la segona diumenge a 6:45. Diumenge que ve tenim altra feina al matí. Va, als carrers de Sant Cugat. Selva, posa-li música. Setena edició de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Vine a córrer la cursa, 5 quilòmetres, per als carrers cèntrics de Sant Cugat, els carrers més emblemàtics. Inscriviu-vos-hi a la cursa de RAC1 fins al 12 d'octubre, fins dimecres. Teniu temps de fer les inscripcions. Entreu a la cursa de RAC1.cat. Tota la informació la trobareu allà, tots els dubtes que tingueu de la cursa, lacursadarracu.cat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I mira que ben lligat que ho farem, perquè parlant de la Generalitat de Catalunya tenim notícies que afecten el govern de la Generalitat de Catalunya. Laia Framis, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què fem aquí, Laia, a aquesta hora?
Doncs bàsicament explicar-vos que Pere Aragonès acaba de fer públic ara mateix com queda el govern després de la sortida de Junts per Catalunya. És un govern en solitari d'Esquerra Republicana, però incorpora noms coneguts de la política catalana vinculats fins ara a d'altres partits. Per exemple, l'exalcalde de Girona i exconseller socialista Quim Nadal, que ara es farà càrrec del Departament d'Universitats i de Recerca. En té més detalls el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, sabem ja aquests noms, que podríem dir que el que destaca és que Pere Aragonès ha agafat noms provinents d'altres tradicions polítiques, del socialisme, ara dèiem Joaquim Nadal, també de Convergència, Carles Campuzano, però també de Podem, dels Comuns, com la que havia estat la primera líder a Catalunya, Gemma Ubasart. Tots formaran part d'aquesta remodelació del govern que es farà en els propers dies. La llista de noms comencen amb el Departament d'Economia. Natàlia Mas serà la nova consellera. Per primera vegada una dona serà consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat. Fins ara estava a dins de l'estructura d'esquerra del Departament d'Empresa i Treball, com a directora general d'Indústria. Abans havia estat també Economia, quan estava a mans d'Esquerra, quan de fet el conseller, el vicepresident, era Pere Aragonès, va ser la secretària del Departament. Pel que fa al Departament d'Acció Exterior, serà Meritxell Serret qui se n'ocuparà. Serret, que va ser consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per Esquerra Republicana, en el govern de Carles Puigdemont, i després destituïda pel 155 i exiliada a Bèlgica. Quan era a Bèlgica va ser delegada de la Generalitat a Brussel·les i després va tornar cap aquí, ara està al grup parlamentari. Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats. Nadal, un dels històrics del PSC, de fet, alcalde històric de Girona durant molts anys, i també conseller dels dos tripartits, un dels pocs que van durar els 7 anys que hi va haver govern tripartit a Catalunya del PSC, d'Esquerra Republicana i Iniciativa, i com a home fort del PSC en aquests governs, exercint fins i tot de portaveu, i també en algun moment havia estat líder del PSC, candidat a les eleccions a la Generalitat, doncs serà aquest conseller de Recerca i Universitats. Per al Departament de Territori, Juli Fernández, diputat ara d'Esquerra Republicana al Parlament, que va ser alcalde de Sabadell en la legislatura del 2015, quan es van repartir l'alcaldia amb la CUP, i després en va ser primer tinent d'alcalde, doncs serà el titular de Territori. Un departament que, per cert, ja no té polítiques digitals. Departament de Salut, Manel Balcells, un altre exconseller del PSC, molt breument, en el període en què Pasqual Maragall va expulsar els consellers d'Esquerra Republicana, Manel Balcells va passar a ser el conseller d'Universitats, ara tomarà el Departament de Salut. De fet, ell és metge, especialista en cirurgia, i ha estat director mèdic de l'Hospital de Granollers, i per tant ocuparà ell aquesta àrea. El Departament de Drets Socials és on hi ha aquest fitxatge que prové de l'òrbita de Convergència. Carles Campuzano, diputat històric de CiU al Congrés dels Diputats, assumirà aquesta cartera. De fet, com a especialista en temes de treball, ja era l'àrea que portava quan exercia de diputat a Madrid, doncs Drets Socials és la cartera que assumirà ara. I després, Departament de Justícia, finalment, Gemma Ubasart, com dèiem, que és politòloga, llicenciada en Ciència Política per l'Autònoma, i que ha estat, va ser líder dels Comuns en la seva primera etapa, de fet, de Podem, quan es va constituir a Catalunya, va ser la primera líder, i per tant assumirà aquesta cartera de justícia. Són els noms que Pere Aragonès ha triat i que, en previsió, que prenguin possessió la setmana que ve, possiblement el mateix dimarts, en què es reuniria el Consell Executiu per primer cop i en què es faria el traspàs de carteres amb els consellers sortints de Junts per Catalunya.
Gràcies, Marc. Doncs aquesta és la notícia. Aquests són els noms, els canvis que ha fet Pere Aragonès en aquest nou govern de la Generalitat després de la sortida de Junts per Catalunya. Ara ho deia el Marc, el Departament d'Economia, que fins ara estava a mans de Jaume Giró, passa a mans de Natàlia Mas. Acció Exterior, que portava Victòria Alsina, a mans de Meritxell Serret. Recerca i Universitats, fins ara ho portava Gemma Geis, ara ho agafa Joaquim Nadal. El departament que fins ara portava Jordi Puigneró, Departament de Territori, passi a mans de Juli Fernández. Salut, fins ara a mans de Josep Maria Argimon, després de la pandèmia el portarà Manel Balcells. Drets Socials, ho portava Violant Cervera, ho agafa Carles Campuzano. I per últim, Lourdes Ciuró deixa el Departament de Justícia, Drets i Memòria i ho agafa Gemma Ubasart.
Doncs tots aquests canvis, aquests 7 nous consellers i conselleres al govern de la Generalitat després de la deu de Junts per Catalunya o de la decisió de Junts per Catalunya de abandonar el govern de la Generalitat. Qualsevol novetat, Laia, aquí estem. Gràcies.
Fins ara.
La Laia Framis apropant-nos amb el Marc Martínez Amat als canvis al govern de la Generalitat, els nomenaments que ha decretat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. A tu, Solsona, no t'han sondejat en les últimes hores.
No, no.
No, no. Has mirat el mòbil, que no tinguis una trucada perduda.
No, no ho he mirat.
Número llarg, normalment són números llargs d'aquests així, que no saps ben bé d'on truquen. A vegades no l'agafes pensant que és d'alguna empresa d'aquesta que pot vendre telèfons i això.
Aquestes que posa llamada no deseable o no sé què.
Indeseable. Indeseable.
Surt aquí,
Hem tingut gol al camp de l'Arsenal, Ballera.
Es torna a avançar el marcador. L'Arsenal ha marcat Bukayo Saka doblet de l'extrem Gunner. Arsenal 3, Liverpool 2, ha marcat de penal. Un penal que ha comès Thiago Alcántara. És una centrada des de la banda esquerra de Xhaka. Gabriel Jesús toca la pilota i rep una puntada per darrere de Thiago Alcántara. Un penal, podríem dir, innecessari, perquè a més el control de Gabriel Jesús tampoc havia estat bo. Potser a alguns els hi sembla una mica lleu
el penal. A mi el dubte que em genera és si l'àrbitre no l'hagués xiulat, aquest que és de la categoria penaltito, parlant de la Lliga Espanyola, que el VAR hauria intervingut, o
jo,
no?
Per mi...
Tu, per tu, sí, és de VAR,
sí,
també,
per mi li xuta el peu.
Sí,
Sí, sí, vas rebutjar i no toca la pilota, te la jugues.
Sí, sí, sí.
Quan vas en aquest tipus d'accions, per mi és penal molt clar.
Han protestat molt els futbolistes del Liverpool, hi ha hagut baralla, picabaralla dins l'àrea, però en qualsevol cas, l'Arsenal, que de moment estaria recuperant el liderat de la Premier, 24 punts l'Arsenal ara mateix, després de 9 jornades, 23 al Manchester City, el Liverpool es quedaria amb 10 punts només, amb un partit menys, amb un partit pendent, però potser
a 14 del líder.
Potser els més contundents poden fer i afirmar que el Liverpool ara mateix està perdent ja definitivament la Premier.
Sí, sí, segurament, sí. Segurament sí. I a primera també hem tingut gol.
Sí, un gol després d'una combinació, gol de la Real Societat, després d'una combinació excel·lent, exquisida, de dos esquerrans, Merino i Brais Méndez. La passada de Miguel Merino és boníssima i Brais Méndez defineix molt bé davant la sortida de Rulli. Real Societat 1, Villarreal 0, minut 38, fent justícia al que estem veient. La Real una altra vegada amb un munt d'esquerrans, Brais Méndez, David Silva, Merino, Kubo, Sorloz... És l'equip dels esquerrans.
Aient,
sí.
Sí, que semblava que no sé si podia continuar o no. S'estira de terra Aient, a veure si l'obliga a fer el canvi o no.
De moment continua.
El Guàrcil. Edu, ets per aquí encara?
Sí, Xavi, soc per aquí.
Va, tancarem la transmissió amb aquesta troballa que ha fet el Ballera. Futbol Mania, les millors anècdotes del futbol. A la pàgina... No estan numerades les pàgines, mira que ja és mala llet. Ah, sí, sí, aquí baix, a la pàgina 80 d'aquest llibre, amb fotografia d'on Dani Solsona fa gairebé igual que ara, una mica més jove, potser. El titular de l'anècdota, d'aquestes millors anècdotes, escrit per Tomàs Guasqui i Jaume Nolla, el pare de Santi Nolla: Solsona no la deixa anar ni pel pare. Aquest és el titular de... de l'apartat aquest dedicat a Dani Solsona. Res, molt ràpid, són quatre línies. Espanya i Txecoslovàquia jugaven un partit juvenil a Praga. Santa Maria, seleccionador, i Solsona, suplent. Tot d'una surt Solsona i agafa la pilota. Un driplatge, dos, tres... Santa Maria, que crida: Dani, mierda, suelta-la por tu padre! En Dani no la deixa. Un nou regateig, un altre més, i gol. Santa Maria, que crida: Dani, mierda para mí. Solsona va fer això moltes vegades a altres entrenadors. Dani Solsona, per al·lusions.
No me'n recordo, ja ho he dit, no me'n recordo. D'aquest partit no me'n recordo. Ara... Si,
t'encaixa una mica.
Si vaig driblar un, dos, tres, és perquè podia fer-ho.
Clar, si dic... no, ja no.
I perquè el nivell de les defenses...
No, clar. Era una mica els nivells que jugava el Joan.
ets bo.
No, però sí, podia ser, però no recordo. Sí, Santa Maria, que després el vaig tenir de... d'entrenador a l'Espanyol, sis temporades. Va ser un dels entrenadors que més anys va estar allà.
Tu t'havia dit algun cop més, llavors, no?
Encara està viu, eh? No, vull dir que té deu tenir 90...
Crec, Dani, que és l'entrenador que ha dirigit més partits en la història de l'Espanyol.
Sí.
Doncs, Dani, Mierda para mí, Edu, eh? Va acabar concloent veient que aquest tio era tan bo que, mira, és igual, deixa el regatejar que fot el gol, que li he de dir ara, no?
És que... Em sembla sensacional la reacció de Santa Maria, és més, em sento identificat moltes vegades amb Santa Maria quan jo dic alguna cosa trepitjant el Dani, sempre ho empitjoro, llavors... Mira, la frase la faré meva, Dani, i a partir d'ara, quan t'interrompi, et diré mierda per a mi, Dani.
Sí, però a vegades driblo, però no me n'ensurto, eh? Vull dir que... No recordo, la veritat... Però és que no recordo aquest partit de Txecoslovàquia. És veritat que devien ser fluixets.
Però recordes haver anat o no a Txecoslovàquia, sí, eh?
Sí, d'anar-hi, sí. Sí, d'anar-hi, sí. Però després va ser entrenador de l'Espanyol 5 o 6 temporades, que vam fer bones temporades.
Gran troballa. Ballera, sí. Mira la biblioteca d'aquesta casa, al Pirineu, a veure si hi ha algun llibre més.
Fixa't on el tenia, aquest llibre. El tenia a casa de no sé qui.
No, la casa dels meus avis del Pallars, que la família hi va de tant en tant, però sí, no, ha estat una troballa a la meva tieta, perquè mira, i em va dir, porta-li el Solsona, que això li agradarà.
Va fer 93 anys, a Santa Maria el juliol. Mm-hmm.
Sí, jo me'n recordo que amb el centenari... No, quan van fer el tema dels entrenadors, homenatge als entrenadors i tal, va venir aquí al camp de l'Espanyol i el vaig saludar. Al principi, i esclar, em va mirar i no, al principi no em va conèixer. Ja,
aquest llibre ens el quedarem a la redacció, sí. Perquè crec que en algun altre partit, perquè és que si veiem titulars, Edu, per exemple, Gallard, bombes i aplaudiments, o Clemente no és metge perquè no vol, que jo crec que mereixen també un apartat en algun altre partit de l'Espanyol.
Sí, i tant, conserveu-lo, vamos, en un calaix amb pany i forrellat.
El guardarem. Edu i Joan, bon viatge de tornada cap a casa. Prendreu una miqueta. I torneu avui o torneu demà?
Avui. Tornem avui. Ara avui. Marxem cap a Sevilla, ara. I agafem un avió a 11:45 de la nit a Sevilla. Arribarem d'horeta a casa. Per, més o menys, quan comenci el Basté, nosaltres serem a casa, més o menys.
Perfecte. Un dia complet. Un dia complet. Joan i Edu, bon viatge. Moltes gràcies.
Gràcies. Fins ara.
Adéu, Joan, des de Txecoslovàquia.
I el Joan Self, també.
Ja parlarem, Dani, ja parlarem.
Que me l'oblidava, el Joan Self, que no us el deixeu, que també agafi l'avió i arribi d'hora a casa, que l'espera la seva família. Amb el Dani, el Joan... el Dani, no. Amb el Joan Camí, el Joan Self i l'Edu de Batlle, que m'ha explicat des de Mirandilla aquest empat de l'Espanyol a 2 contra el Cádiz. Dani, la nit una mica més?
Sí, una miqueta més. Ara vaig a casa a refer-me una mica d'aquest gran partit que hem fet, sobretot a la primera part, i agafaré energia per tornar a les... No sé, cap allà a les 11:30, 3...
Que avui una miqueta més tard, sí. Quan acabi la transmissió del Barça, d'aquest Barça-Celta que arrenca a les 9, d'aquí a 40 minuts mal comptats ens hi posem ja amb el Pou i companyia. Gràcies, Dani. Vinga, fins ara. Adéu. Farem una pausa i tornem. Hi hauran de sonar els timbals que tenim avui.
Sí,
avui tenim teca bona a l'Ultrasports. No marxeu.
L'Espanyol Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Flux. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Hola, em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
D'acord que la paciència és la mare de totes les ciències, però si parlem de la ciència de l'amor, aquesta no pot esperar, perquè quan t'enamores de veritat d'alguna cosa, la vols ja.
Per això ara pots tenir un Audi Q2 amb entrega immediata i tot l'equipament que necessites. Consulta les condicions al teu concessionari més proper o Audi.es i gaudeix-ne ja.
Sarsa Audi, concessionari i taller oficial a Terrassa, Granollers, Manresa i Vic.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
En l'esport, com a la vida, fem-ho bé, fem-ho tot i fem-ho possible. La Generalitat de Catalunya dona suport a la cursa de RAC1. El 16 d'octubre t'esperem a Sant Cugat.
Superesports amb Xavi Puig.
9 minuts i 8:15 del vespre. És aquesta la millor hora perquè sonin els timbals.
Sonen els timbals, això vol dir que entrem en el món ultraesports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Aquesta música ens torna a portar cap a Bagà, gairebé, cap a una setmana enrere. És música d'ultrapirineu 100%. La setmana passada ens ho anunciaves, Gemma, que avui seria el dia de parlar amb l'últim dels moicans, precisament, no?
Sí, perquè sentim aquesta cançó sempre que surten els corredors, durant tot el cap de setmana a Bagà, i clar, volíem saber qui era realment l'últim de tots aquests moicans. Doncs és l'Ignasi Sabata. El seu germà Ferran va fer l'Ultra Pirineu el 2012, ell li feia l'assistència, i va ser un any complicat. Aquella edició té mal record perquè va morir una persona per hipotèrmia, va fer molt mal temps, però tot i això ell va decidir que la volia fer, que algun dia ell volia fer l'Ultra Pirineu. És de Berga, té 25 anys, i és entrenador de futbol i porta una acadèmia, la Pathfinder de futbol, a Nova York, una empresa, però que té seu a Tarragona, són catalans. Ha passat pel MIC, pel Barça, pel Madrid i, mira, per l'Ultra Pirineu també.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa una setmana, com estàs? Com et trobes?
Bueno, ara millor, perquè fa una setmana costava baixar les escales de casa i avui, a poc a poc, va recuperant el cos.
No has fet res aquesta setmana? Dic, no has sortit a caminar, ni a córrer, ni
bueno,
res?
Caminar una mica, perquè l'estat a Tarragona pues va molt bé aquest passeig marítim que per lo menos és ben pla i pot sortir a passejar una mica.
Claro, ja, millor deixar les pedres i les pujades per d'aquí uns dies, no?
D'aquí uns quants dies, exacte.
Perfecte. Quan vas trigar en fer l'Ultra Pirineu, Ignasi?
Jo, pues, en total vaig trigar unes 26 hores i 27 minuts. I la cursa, pues, el tancament de cursa en total es tancava en 26 hores i mitja.
Ostres.
Llavors, aquests 2 minuts de marge.
Vas tregar
minuts
el pal,
i uns segons, sí. Menys de 3. Sí,
sí.
No ho tenies controlat, això? Vull dir, anaves sabent que no et tancarien el control?
Bueno, els últims els últims quilòmetres, a Sant Jordi, que és l'últim refugi, pues sí que no hi ha tancament de pas. Llavors, la pujada dels empedrats fins al refugi de Sant Jordi, pues la fas, bueno, pues pensant, ostres, ara no he de patir pel tancament de control, però, bueno, al final, els últims dos quilòmetres sí que has d'entendre que apretar una mica ja els últims moments de força, perquè al final ja, si no, no arribàvem. I dic, bueno, porto 26 hores i mitja quasi bé aquí, i ara em tancaran la cursa per 2 minuts.
Ara anem a trams de la cursa en concret. Abans, però, per què ho fas, això? És a dir, d'on et ve aquesta afició, aquest enamorament, bueno, pel món del trail, Ignasi?
Al final, això, primer de tot, la culpa és una mica la té el meu germà, que ell sí que des d'ell sempre havia fet esport junts, té 4 anys més que jo, i pues, ell el 2011 pues, la vam anar, ell ja corria per curses de muntanya, pues, jo l'anàvem a veure, i el 2011 vam anar a veure la bandera de la Cavalls del Vent, que la va guanyar la Núria Piques aquella edició també, i el Miguel Heras, que també actualment han guanyat aquest any, o sigui, mira, si tenim anys per córrer. I pues, el Ferran, el 2012 la va córrer, va dir, bueno, jo aquest any la vull provar-ho de fer-ho, aviam això de les ultres, i dic, ostres, pues, mira, jo i la família, la parella, pues, et vindrem a assistir, i et tindrem perquè faci falta. Aquell any pues, ell va tindre que plegar pues, per motius de fred, d'hipotèrmia, niu d'àliga, o sigui que poca assistència vam poder fer, que és el quilòmetre, em sembla, 14, 12, més o menys, però ell pues, la va tornar a provar, pues, l'ha fet, l'ha acabat 2-3 cops, crec, i l'ha pues, abandonat 2. Llavors, pues, aquests anys sí que l'hem anat entrenant junts, perquè ell la feia, sortíem a entrenar, els trams, també l'ambient que vius aquell cap de setmana, pues, a vegades pues, és molt diferent, no? I llavors, pues, home, amb ell també hem fet, durant tots aquests anys, tenen diverses modalitats, hem fet la Marató Pirineu junts, l'Sky Pirineu junts, també, jo i el meu germà, i ja et dic, estàvem apuntats els dos, per fer-la el 2020, no? I el 2020, pues, l'entrenàvem, sí que es va parar perquè per tot el que va passar el 2020 al tema pandèmia, pues, es va tindre que suspendre, i automàticament la cursa, els mateixos dorsals, ja el van passar el 2021, però clar, el 2021, per motius de feina, pues, també va sortir l'oportunitat d'anar a Nova York, pel tema del futbol, i clar, pues no, tampoc vaig dir que no, i dic, mira, si estic aquí a l'Ultra Pirineu, pues aquell cap de setmana pues hi aniré, i si fa falta tornaré a anar a Nova York només aquella setmana, no? Però el tema pandèmia pues va complicar molt l'entrada al país i entrar i sortir, i era bastant complicat amb tema d'aquesta pandèmia. Bueno, llavors el que vam fer va ser, el meu germà la va acabar l'any passat sol, i és quan també la havia de fer amb mi, i llavors pues, aquest any vaig dir, bueno, pues, aquest any m'apunto jo i ell em fa l'assistència, a part de tota la família, amics i parella que me la feien, pues, ell també em anava guiant una mica, que ell és l'expert, no? Diguem-ne, per trams, em deia, bueno, Ignasi, ara aquí toca això, vindrà això, que també ens ho coneixem, però quan portes tantes hores, al final les pujades les veus més llargues i les baixades també.
Ara comentava...
I el principal és ell. Sí.
Ara comentava l'Ignasi Gemma de la retirada, la primera vegada que hi participa el seu germà, per hipotèrmia, al niu de l'àliga. Home, no en aquelles condicions, segurament del 2012, no. Però déu-n'hi-do també del fred, aquesta edició. Eh?
Aquell any va ser el pitjor. Enguany, la veritat és que fred no en feia, però clar, és el punt, sí que és més alt, més fred. I de fet, aquest any havia nevat 2 dies abans i estava enfarinat. I clar, si no vas ben equipat al niu de l'àliga, pots passar fred. Aquells 12-14 primers quilòmetres, Ignasi, vas patir aquest fred? Vas patir a l'inici de la cursa?
Bueno, al principi, a l'inici de la cursa, al ser les 5:30 del matí, és molt d'hora, surts a vagar, vas pujant, i mira, la pujada a Rebost, que és el primer control, que és el quilòmetre 10, crec, la vas fent i poc a poc, molt bé, i la veritat que vaig pujar, per el que jo tenia previst, una mica ràpid. Llavors, vaig arribar a Rebost en 2 hores, jo havia calculat amb els meus, bueno, amb el meu germà i amb la meva assistència que arribaria més o menys en 2 hores i mitja o així. Llavors va dir, ostres, poder vaig una mica ràpid, no? Poder amb els nervis i tot, surts una mica ràpid. I la veritat és que ho vaig notar el següent tram, que és de Rebost a Neudàliga. Sí que pujant a Neudàliga, pues, ostres, anava un pal, per exemple, patinava moltíssim la pujada, molt fred, sobretot el vent, i la sensació de gel, de neu que tenien a dalt, pues, home, sí que vaig patir fred, a les mans sobretot, i mira que va portar amb guants, però aquí és on també ja vaig començar a tardar bastant, que vaig dir, ui, ja vaig una mica enrederit, que tenia calculat pujar amb 3 hores i mitja a dalt al Neudàliga, i vaig arribar amb 4. I la veritat és que dius, home, aquí què ha passat? Si amb 1 hora i mitja de tram a tram n'he tardat 2 quasi bé, i la veritat és que el fred ens va ajudar una mica la mala passada aquesta de pujar tranquil·lament, amb normalitat a dalt al Neudàliga, i la baixada també cap a l'altre punt, pues, que ens trobàvem neu i el gel, també va ser un bastant perillós perquè, bueno, perquè tu volies fer-ho una mica més ràpid i no pots, però bueno, ens en vam sortir.
Deixa'm que es compri cap a casa, no? cap a Gósol, l'arribada cap a Gósol. Allà tinc entès que t'espera la família, no? Que és un punt de trobada, evidentment, punt important d'avituallament i de descans també fins i tot. Com recordes aquesta arribada a Gósol? No sé si és un punt d'inflexió també en la prova, de dir, anem bé, ui, que patirem, no sé com ho vius, aquella arribada.
Sí, no, a Gósol és el quilòmetre 60, ja portava 15 hores, llavors, ja et dic, de passat el Neudàliga, des del Serrat de les Esposes, que era el quilòmetre 30, fins, ja et dic, a Bagà, no podia descansar els controls, perquè anava tallant el tall, o sigui, amb l'aplicació que tenia pues, la meva assistència, anàvem seguint, i anàvem dient, ostres, Ignasi, aquí em pica aquest punt, per exemple, de Prat de Guiló, em surt que arribaràs a les 5 de la tarda i el tancament del control a les 4, a 3 quarts de 5, no? Has d'espavilar perquè si no arribes, no? I així em va passar tota la cursa i dic, bueno, pues, les ganes de plegar en cap moment em diuen, bueno, ja fins aquí arribo, no puc descansar. Les ganes de plegar no arriben quasi bé fins a baixant a Gósol, que dic, bueno, ara sí que ja no arribo a temps. Jo en algun moment he de descansar, no? He de seure 5 minuts, 10, menjar un plat de pasta que tenien bastant els controls. Necessito descansar, no? El meu cos necessita descansar, però penses, bueno, si he de plegar, que sigui la pròpia cursa que em digui, mira, Ignasi, no has arribat a temps, fins aquí has arribat, no?
Sí, preferiries que et fessin plegar a haver d'abandonar tu.
Exacte, que sigui així, que no sé jo dir fins aquí arribo, no? I que si és la pròpia cursa, que si és el propi temps que em digués, mira, Ignasi, no pots més i has arribat fins aquí, que ja és molt, no? I l'arribada a Gósol, pues, bueno, tenia la meva parella, els familiars, també molts amics, i ja dic, també el meu germà. I l'arribada a Gósol sí que és un punt bastant difícil perquè tens el cotxe molt a prop.
És temptador.
Portes 15 hores que ja no ho fas normalment i dic, bueno, ja penses, bueno, em queda una marató encara, o sigui, bueno, és un...
Que el plantejament d'em queda una marató no sé si és el millor que pots fer en aquell moment,
clar,
no?
No, jo el plantejament sempre va ser de control a control i fins a i el que ens diguin, no? I, pues, bueno, també la motivació, pues, ostres, mira, porto pues, també 10 hores, ja et dic, les 5 primeres hores anava bé, però les porto ja 5 hores que vaig retallant, no? Els controls, ara em deien que no arribava i li he retallat 5 minuts, era arribar al control, omplir el bidor i sortir cap al següent, no? I això, pues, mira, poder no em van donar l'opció de pensar abandonar. Ja et dic, era, bueno, seguim el següent, agafem, omplim aquí, omplim els bidons, agafem una mica de fruita i seguim.
Això vol dir que no has dormit gens? No vas dormir gens durant tota la prova? Res?
Res.
En 26 hores, eh? 26 hores.
No, o sigui, el no dormir tota la nit, això ho vaig patir a l'última pujada, que ja et dic, pujant els empedrats, que és el quilòmetre 90 de la Sant Jordi. Aquí, baixant cap a Bagà, sí que ja em va, ja et dic, portava 23 hores 50, o sigui, 24 hores, o sigui, les 5 del matí, 5:30 del matí del dia següent, de diumenge. Bueno, doncs aquí sí que ja pensava, bueno, m'està entrant la son, però em queden 10 quilòmetres per arribar. Com ho podríem gestionar, no? I poder, a l'isotònic que teníem ja aigua, doncs vam passar a la Coca-Cola. I al final, cafeïna, vam també pues, aguantar una mica, però sí que la son la vaig començar a notar al quilòmetre, als últims 10 quilòmetres.
Ara parlava l'Ignasi de l'assistència familiar, de la seva parella, el seu germà, de la gent que l'ha acompanyat, però no només aquesta gent, Gemma, acompanyaven a l'Ignasi, no?
No, forma part del protocol i l'organització de la prova. Tenia les tancadores, que són part important de qualsevol ultra. Una d'elles és la Núria Anglarill, que ens ha explicat com és la feina de les tancadores o escombres.
Ser tancador o tancadora és així com una feina una mica invisible a l'hora de les curses tipus ultra i maratons i altres. És com també marcar el circuit anteriorment i després desmuntar-ho tot. I sortim als últims al mateix temps i en tot moment pues, anem seguint l'últim corredor amb una ràdio, amb... i no ens ficàvem a córrer igual al mateix ritme que ells, però els seguim. Llavors, si en algun cop hi hagués algun problema... Tenim una ràdio, una emissora, tots amb el mateix canal i estem en contacte amb el coordinador de tancadors i amb el CECOR, que és el centre de comandament de la cursa. Llavors, cada avituallament hem de dir, acabem de passar per aquest avituallament, hem tancat, tot va bé. I en el cas que pues, no tot anés bé, pues, llavors diem, pues, mira, necessitem assistència mèdica, sense dir res més. Llavors canviaríem de canal a l'emissora i llavors pues, parlaríem amb claretat amb qui fos per solucionar el problema.
No va ser el teu cas, eh? En cap moment?
No. Va. Per sort, no. Però just va anar, eh? Va,
però quan te les trobes, quan et trobes la Núria i companyia, que alguna de les tancadores la coneixies, a més, eh?
Sí.
Quan te les trobes als empedrats del Sant Jordi, què penses? Diré, ai, 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 que no acabo.
Sí. No, el trobar-me... Primer, els tancadors... Els primers tancadors que em vaig trobar va ser arribant a dins del Cadí, que va ser la natura de Bagà. I em van dir tranquil perquè hem sortit abans, perquè hem sortit abans, jo perquè jo patia, perquè dic, home, em sobren encara aquest control perquè tenquin, em sobren 20 minuts.
Mm. Què foten aquí, no? Què fot aquí aquesta gent ara?
No espanteu que no toca.
Jo pensava que eren corredors i ho giro i dic, no som els tancadors. Diu, però tranquil que encara estem aquí, que hem sortit d'hora. I jo dic, bueno, vale. Llavors, pues sí, pujant els empedrats, elles ja em van atrapar. I em van bé perquè també et van distraient una mica, no? Perquè vinga, et van animant també et van informant. Va, Ignasi, aquí hauries d'apretar una mica més o vas molt bé de temps, tranquil, pujant a Sant Jordi anàvem bé de temps. Sí que és cert que pujant a Sant Jordi vaig tardar més de lo previst perquè vaig baixar bastant el ritme, no sé si el factor son, com us comentava, pues, també es notava, les 20 i pi llargues hores i ja també les portava a sobre i ja era un moment que dia, home, ja les pujades sí que em costa més que les baixades i aquí estic patint, no? I elles, pues, sort d'elles, perquè també a la baixada d'arribar a Bagà, a Greixa, me'n recordo fer tota la baixada de Greixa, quan comences la carretera, quan enganxes ja la carretera cap a Bagà, els últims 3 quilòmetres, sí. 4, amb sort d'elles, perquè parlaven amb la arribada de meta, que, bueno, aviam on passàvem, que aviam més o menys quin temps calculàvem, com anàvem, si anàvem corrent, caminant... Sí, també va bé perquè és com un punt d'informació sobre el temps que més o menys el ritme que et marquen elles.
Doncs fixa't que la Núria ens ha fet una mica la pel·lícula de com va anar la teva cursa al final.
Hem seguit l'Ignasi i un altre noi que es deia Roger, i més endavant el Roger pues, va tirar que podia més. I ens vam quedar amb l'Ignasi i el seu germà, que des de vents com nosaltres el va acompanyar fins al final. I res, i mentre anàvem baixant, com que això ja ho vam repetir l'any passat, anàvem veient que, pues, que anava tot molt bé, que anava bé, que estava dintre el temps segur. I anava bé. I res, més endavant pel matí, pues, també per la ràdio, el CECOR, demanant-nos de què tal va, està sencer... us parla, necessita alguna cosa, i no, en tot moment, doncs que l'Ignasi estava bé, anava tirant, amb el seu germà davant també anar-lo acompanyant, anar parlant amb ell, nosaltres també amb ell, i llavors, pues, un tros més a baix, ja es començava ja a fer més de dia, res, ens quedàvem ja potser menys de 10 quilòmetres, i ja pues, ens va començar a parlar per la ràdio, la noia que es diu Aurora, del CECOR, l'Aurora i la Verònica, dient, si us plau, o l'apreteu o no arriba. Si ja et fiques més a prop seu, ja li dius, venga, va, apretes una mica més, camines tu una mica més ràpid, així també el fas caminar més ràpid, o dius, venga, va, aquest tros que és més pla, pues correm una mica més, va, d'aquí fins allà un trosset més, ja quan te l'has passat, venga, va, però si has fet aquí, fins un trosset més, que hi pots més. I res, ja un tros més endavant, a la carretera de Coll de Pal, doncs va venir uns amics seus amb el cotxe, que li van ficar música, el van animar molt, va seguir corrent un bon tros, per la ràdio repetint, què, esteu corrent? Sí, no? Sí, perquè si no, no arriba, preteu-lo, preteu-lo. Les organitzadors que estaven allà en tot moment, va, que us fico una cançó, i va ficar la cançó de la pel·lícula de Rocky, i jo pues, acostant també la ràdio a l'Ignasi perquè la pogués escoltar, després, va, digueu-li a l'Ignasi que quina cançó vol, que li poso, i ens va ficar, quina cançó vols, i vam ficar la de l'Último Moicano, la cançó que surt a la sortida de la cursa. I molt, molt, es va animar, i vam seguir corrent al trote. Ja passem pel pont i res, un cop pues, ja creuem el pont i de més i ja comença la catifa, pues, nosaltres ens quedem enrere i dius, aquest tros és per tu, aquí has arribat tu, tots aquests 100 quilòmetres són teus.
Doncs aquesta feina, que sí, és desconeguda, sí. Sabrem pel gran important. Públic i tan important, exacte, no? Exacte. No només de ser el cotxe escombra, o en aquest cas les potes escombra, no? Sí. Perquè van caminant, sí, sinó sí. Aquesta feina de suport psicològic, de dir vinga, vinga, que ho has d'aconseguir, som-hi, què necessites, apreto jo una mica més perquè així ell em seguirà el ritme. Déu-n'hi-do, Ignasi, jo crec que és una feina que s'ha de valorar molt i que jo crec que és força desconeguda,
Sí, ell al final s'agraeix. I quan estàs en cursa, pues, també ja et dic, quan portes 25 hores corrent, algú que ja sí que a l'últim tram, pues, el meu germà t'acompanya, perquè vulguis o no també pateixes, perquè són moltes hores per tot el que pugui passar, però elles també va bé, perquè en aquest cas les coneixia alguna, i pues, home, tu et trobes aquí, què fas aquí, ja et distreus, ja veus veient que et van xafant els talons una mica i penses, ai, ai, ai... que aquí passa alguna cosa, però la veritat és que és superimportant el treball que fan i que realment no es veu gaire i s'hauria de pues, valorar una mica més.
No, i a més és, com ella mateixa deia, és una feina emocionant.
No hem fet els 5 quilòmetres, però veure com una persona pues, ho acaba fent, ho acaba aconseguint, pues, també és molt i molt gran. I també som allà i segur que formarem part d'aquest record de l'Ultra Pirineu, dels 100 quilòmetres amb 6.500 positius, que no és poc.
No és poc.
No, explica'm com és l'arribada, tot el que es pugui explicar, que ja sé que això és més de sentir que d'explicar, però allò que haurien ser ja que gairebé les 8 del matí, no?, de l'endemà, com és aquella arribada a Bagà, Ignasi?
Era de nit encara, bueno. Era nit.
Sí, una mica ja, bueno, el frontal ja els me'n recordo els últims quilòmetres ja no els necessites, llavors ja el pares. Però l'arribada a Bagà, pues, ara aquesta setmana, fins ara aquesta setmana, ja et dic, no he pogut encara assimilar molt bé què és el que fas, què és el que fes després de tot. O sigui, vas mirant el perfil, vas mirant els vídeos, però l'arribada a Bagà, quan veus que, no sé, també tens tota la família que t'ha apoyat, o els amics, ja et dic, parella, germà, un altre cop, que t'ha apoyat, que ells tampoc dormen amb tota la nit, que estan pendents de tu durant tot el cap de setmana, durant tota la setmana el treball previ que fan per tema assistència, aquesta roba aquí, et portarem aquest menjar aquí. Una mica pues, agraeixes també tot el que fas i també agraïm en especial al Miguel Heras que això arribar a les 8 del matí del dia següent i trobar-te allà que duixin una mica amb xampany així celebrant-ho. Ja et dic que el 2011...
Espera, que això ho explicat així molt ràpid. Ignasi, t'estava esperant Miguel Heras a l'arribada, Bagà?
Sí, això és el primer corredor d'aquesta edició d'Ultra Pirineu i dona la casualitat que el 2011, torneu una mica enrere, quan vam anar a veure amb el meu germà, pues, també va guanyar. Pues, sempre el va seguir, no?, durant tots aquests anys, durant la seva trajectòria, que al final el veus ja només el Miguel, sinó com la Núria també, que es penja a les xarxes, o, no sé, el Kilian, no sé, que aquestes persones que veus que no saps com t'ho fan, que corren tants quilòmetres en tan poc temps, que els admires, pues això també s'agraeix, que tinguin aquests detalls amb les persones que poder veiem aquest esport pues, d'una altra manera, no? Com ho veuen ells.
Això és una tradició relativament recent, no s'ha fet sempre a l'Ultra Pirineu, que el guanyador esperi i rebi l'últim classificat. De vegades és possible i de vegades potser encara està dormint el guanyador. En aquest cas, dono fe, perquè jo també estava esmorzant al mateix lloc que el Miguel, i el David Prieto, que és el director, li va dir: Miguel, vente, que vamos a recibir el último, venga. I no va dubtar en cap moment, i com tu dius, tenia l'ampolla de cava preparada per fer la ruixada i fer-te els honors que convinguessin, no?
Exacte. I llavors, pues, el que sents també una mica amb l'arribada de meta a Bagà, pues mira, jo el 2020, com et comentava, ja estàvem apuntats a aquesta cursa, tenia una àvia que, malauradament, el 2021, a finals del 2021, pues, té una àvia especial, i pues, va perdre la vida, pues, malauradament, i pues, tanques una mica els ulls i penses, home, he arribat poder fins aquí també una mica gràcies a poder d'ella, que t'ajuda, no?, des d'on sigui, i segur que va treure aquestes forces de córrer per d'on sigui, i et ajuda per tot arreu, i llavors pues, també una mica va en part d'ella.
Vaig acabant, anem acabant. Ignasi, això el primer que et fots, que és un cafè amb llet, perquè a 8 del matí, una birra, una entrepada de xoriço, què és el primer que ingereixes un cop creues la línia d'arribada?
Bueno, el primer que em donen és... El Miquel em va donar un glob de xampany, i tu penses, bueno, després de 22 i mitja, ara una mica de xampany, pues, no sé, al final t'entra tot, no? I recordo, pues, també els meus pares em van donar un croissant de la... del forn mateix d'allà a Bagà, però és que realment no... L'únic que vols és arribar a casa. No vaig poder dormir molt el mateix dia, perquè dius, home, portes moltes hores despert, i portes quasi dos dies despert, però és que no tenia son, no sé per què, però em va marxar, no sé, no em va entrar la son quan vaig arribar a casa, i fins l'hora de després d'allà a les 3, ben, després de dinar, que sí que vas menjant una mica... llavors sí que vas dormir tota la tarda i ja comences a fer una mica de vida normal.
I l'any que ve què, Ignasi, tornaràs o no?
Aquesta pregunta durant la cursa me l'anaven fent, i la veritat que jo bueno, no sé si ho deuen passar els altres corredors, però jo dic que aquesta pregunta no es pot fer durant la cursa,
evidentment.
Perquè penses, bueno, no hi tornaré mai més, no vull saber res de córrer durant no sé quan. I, però durant la setmana he anat pensant, mira, jo amb el meu germà li teníem una cosa a fer, no?, que ho hem anat entrenant durant tots aquests llargs anys, que és fer l'Ultra Pirineu junts, i per circumstàncies pues, no s'ha pogut fer, perquè ho he estudiat fora, o llavors ell pues, no l'ha pogut fer aquest any. Pues, no sé, poder l'any que ve és l'any de fer-la junts. No sé, ja li proposaré, aviam què em diu, aviam si em diu que si estic boig o que sí, ja ho veurem. Si la fes, pues, tornaria amb el meu germà, que és el que tenim pendent.
Queda dit.
Sí, que si ens està escoltant, que sí. Sàpiga que té una de manera pública ja ho ha fet. Però
té una proposta sobre la taula, a veure què diu.
De manera privada vindrà l'Ignasi i et dirà si vols fer l'Ultra Pirineu, la llarga, la de 100 quilòmetres sí. Amb ell l'any que ve, el 2023. Ignasi, gràcies per explicar-nos la teva història, l'últim moicà avui a l'Ultra Esports, l'últim classificat, però que té, jo crec, encara més mèrit, fins i tot, que el que va fer el Miguel Heras, que l'esperava allà a la línia d'arribada també a Bagà, un dia i dues hores i mitja després, pràcticament, de la sortida. Ignasi, enhorabona, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i per tot el que feu, i ja et dic, ojalà tornar a veure'ns l'any que ve a Bagà un altre cop.
Molt bé, allà hi serem. Gràcies.
Moltes gràcies.
Teníem ganes ja de sentir aquesta sintonia una altra vegada per arribar a la meta, com sempre, escoltant el gran Miquel Pucurull, que vol felicitar en Kilian Jornet pel que va fer ara fa alguns dies a l'Ultratrail del Mont Blanc.
Amics i amigues, fa cosa d'un mes, en Kilian Jornet va fer una de les seves. Dona positiu per la Covid dies abans de l'Ultratrail del Mont Blanc, però va prendre la sortida d'una de les curses més dures del món, 170 quilòmetres de recorregut i 10.000 metres de desnivell positiu. Surt, travessa els Alps, i després d'una bona estona d'anar darrere del primer, el seu amic Blanchard, l'avança i arriba guanyador a la meta de Chamonix. Ho fa en menys de 20 hores, que és un temps mai no aconseguit per ningú, ni ell mateix, que l'havia corregut i guanyat 3 cops. En concret, fa 19 hores, 49 minuts i 35 segons, i obté el nou rècord de la prova. Es dona la circumstància que 15 dies abans, en Kilian va quedar cinquè en una altra cursa de muntanya de 31 quilòmetres a Suïssa. Com que ja té prop de 35 anys, alguns van dir a les xarxes allò tan clàssic de que l'edat no perdona. S'ho van haver d'empassar. No sabien que aquest noi, em poso d'en peus, és d'un altre planeta. Fins al cap de setmana que ve, correu molt. De pressa, o a poc, però molt.
Feu-li cas, com sempre, el gran Miquel Pucurull, un altre que corre molt. Tenim nou campió del món d'Ironman a Kona, Hawaii, amb rècord de la prova. Ha guanyat el triatleta noruec Gustav Iden amb un temps de 7 hores, 40 minuts i 24 segons. Ha superat el rècord de l'alemany Frodeno, que va fer el 2019.
Superesports.
L'anem tancant, que arribarem a les 8 i ens hi posarem amb tot l'equip del Barça. Juga RAC1 a primera, continua guanyant la Reial. Molló.
Sí, amb el gol de Brais Méndez a la primera part, ara som al 15 de la segona. Reial Societat 1, Villarreal 0.
S'ha acabat el partit de l'Emirates amb victòria local, Ballera.
Victòria de l'Arsenal. Arsenal 3, Liverpool 2. Gairebé no s'ha jugat a futbol. A l'afegit, l'Arsenal torna a liderar la Premier League, 24 punts, un més que el Manchester City. El Liverpool a la zona mitjana baixa de la taula amb només 10 punts, un partit pendent, això sí, a 14 del líder l'Arsenal i a 13 del Manchester City.
A Itàlia està guanyant el Nàpols, que seria líder de la Sèrie A. De fet, a punt d'acabar-se el partit, 3 d'afegit li queden. Cremonese 1, Nàpols 2. En bàsquet, està jugant el Barça a la pista del Fuenlabrada, la Lliga CB.
Sí, està guanyant clarament, de fet, doblant el Fuenlabrada. Fuenla 13, Barça 26, a 4 minuts pel descans, amb 9 punts de Jokubaiti, 6 de la Provítola, com a jugadors més destacats.
Ha guanyat el Barça d'handbol 21-34 a la pista del Cangas, a la Lliga Sobal, i a l'hoquei Lliga Masculina. S'ha completat avui la jornada amb el Liceo 5, Reus 3 del matí, i el Vilafranca 1, Lleida 5 de la tarda. I a l'hoquei Lliga Femenina, aquest matí, Cerdanyola 4, Vigues i Riells 6. Marta Ramon, Camp Nou, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Puig.
Acabada l'assemblea de socis compromissaris del Barça, en donarem tots els detalls ja dins del Barça Juga RAC1, però aquesta hora ja tenim 11 del Barça, Marta, per jugar contra el Celta.
Sí, amb 4 canvis respecte a Milà, i diria que amb sorpreses el Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Valde, Piqué, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi, Pedri d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Marcos Alonso de central, amb sí, defensa de dos centrals, això no ho hem vist encara al Barça, avui el veurem contra el Celta, al mig del camp titular, i al davant descansa Dembélé, que això també és notícia, Marta, perquè gairebé no descansa mai, Dembélé.
Exacte, sí, sí, hem de destacar precisament això, el descans de Dembélé. També hem de destacar el descans d'Eric García a la defensa, pensant exclusivament, sobretot, en la cita que té per davant dimecres al Barça, en fi, el cara ho creu contra l'Inter de Milà, subratllar això, que Eric García descansa, és una suplència que hem de llegir 100% per motius tècnics, no hi ha cap problema físic al darrere.
Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim l'11 del Celta també, Laia.
Tenim l'11 del Celta amb un 4-4-2 en marxa a la porteria, defensa Hugo Mallo, Núñez, Aidó, Javi Galán, doble pivot amb Xervi i Fran Beltrán, banda dreta per Gabri Veiga, a l'esquerra Òscar, i al davant doble punta amb Larsen i Iago Aspas.
Iago Aspas, que és un dels grans butxins de Ter Stegen, el davanter que li ha marcat més gols al porter alemany, tant de bo que avui es quedi a 0 Iago Aspas. Doncs Marta, Laia, tornem res d'aquí a 7 minuts i ja ens hi quedem amb el Pou i companyia, el Barça Juga a RAC1. Fins ara.
Fins ara.
7 i les 8, encara abans hem d'explicar que Verstappen ja és campió del món de Fórmula 1.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Pretty special, of course.
Molt especial, per descomptat, guanyar aquí.
Vull dir, guanyar aquí era l'escenari perfecte i ho hem fet. Amb una mica de retard, però tot i això estic molt content. I pel que fa a la cursa, també. El cotxe estava en excel·lents condicions, no hem tingut cap problema i hem pogut cuidar els pneumàtics. Mirant enrere, el conjunt de la temporada ha estat impressionant i alhora divertida.
Paraules de Verstappen després de proclamar-se campió del món, bicampió del món, de fet, afegeix el campionat del món de l'any passat, aquest aconseguit avui al circuit de Suzuka. Hola, Álvaro, ademà, bona tarda.
Què tal, Xavi? Com estàs? Bona tarda.
I mira que han passat coses aquesta matinada al circuit de Suzuka, la més important, però, com dèiem, aquesta coronació de Max Verstappen com a bicampió ja del món de Fórmula 1.
Sí que han passat coses, sí, però com dius, el més important, Verstappen ha aconseguit el seu segon títol en un gran premi molt complicat, sota la pluja, amb retards, una cursa que ha començat i després ha estat aturada dues hores per culpa de les males condicions climatològiques. El de Red Bull ha donat una nova exhibició, ha dominat la prova des de la pole position fins a aconseguir la victòria, dotzena de la temporada, la número 32 a la Fórmula 1, igualant el registre de Fernando Alonso i aconseguint de pas el seu segon campionat del món, dos com Ascari, com Clark, com Graham Hill, com Fittipaldi, com Hakkinen i com el mateix Alonso. Leclerc ha fet segon, un resultat que hauria evitat la coronació de Verstappen, però el de Ferrari ha estat sancionat amb 5 segons de penalització per saltar-se l'última xicana del circuit. Quan lluitava amb Checo per la segona posició, això ha fet que el de Ferrari caigués a la tercera plaça per darrere del mexicà, que ha completat el doblet de Red Bull i que ha permès, doncs, la coronació de Max Verstappen al circuit de Suzuka, a Japó, a casa d'Honda, la marca que subministra, doncs, unitats de potències a l'equip Red Bull.
Recordo l'any passat que fins a l'últim segon, l'última volta, l'últim metre pràcticament no vam saber qui seria el campió, vam viure intensament a la sintonia de RAC1 amb l'Álvaro. Finalment Verstappen es va emportar aquell mundial. Aquest any la història molt diferent perquè el domini ha estat inqüestionable.
Molt diferent, i això que la temporada va començar fatal per l'holandès, amb dos zeros, amb dos abandonaments per avaries mecàniques en les tres primeres curses de l'any. Va haver de plegar a Bahrein i Austràlia. Després d'Austràlia, de fet, estava 46 punts per darrere de Charles Leclerc, pràcticament dues victòries, però des de llavors, temporada excepcional, 12 victòries, 14 podis, 5 pole positions i algunes curses, sens dubte, memorables. Ha guanyat el títol a falta de 4 grans premis, Estats Units, Ciutat de Mèxic, São Paulo i Abu Dhabi, molt diferent, com dius, de la temporada passada amb aquell final d'infart que no es va decidir fins la darrera volta del darrer gran premi de l'any a Abu Dhabi.
Ràpidament, Álvaro, queden 4 grans premis encara perquè s'acabi el Mundial. Amb el títol decidit, quins al·licients ens queden?
Sí, queden cosetes. Per començar el Mundial de Constructors, que Red Bull, doncs, el té a tocar amb 165 punts d'avantatge sobre Ferrari, seria el primer títol de constructors per Red Bull des de 2013. Veurem si l'aconsegueixen, com tot sembla indicar. A veure també fins a on és capaç d'arribar Max Verstappen, quantes victòries, quants punts pot aconseguir al final de l'any, perquè es podria carregar alguns rècords. Interessant també la batalla per la segona posició al Mundial entre Checo Pérez i Charles Leclerc, separat en aquests moments per només un punt. Veure, doncs, també com acaba la temporada Fernando Alonso, Carlos Sainz i també, doncs, algunes batalles entre companys d'equip interessants, com per exemple el que mantenen Russell i Hamilton a Mercedes. De moment Russell és quart amb 207 punts, Hamilton sisè amb 180. Veurem, doncs, com evoluciona aquesta batalla en aquestes quatre curses que, com diem, falta abans no acabi la temporada.
Alonso avui ha estat setè, Carlos Sainz a les primeres de canvi, en la primera sortida se n'ha anat fora i ha quedat fora de cursa, i això torna als Estats Units d'aquí a 15 dies, Álvaro.
Exactament, el dia 23, Gran Premi dels Estats Units, al circuit de les Amèriques, a Austin, a Texas. Veurem què és el que passa i veurem si després de treure's la pressió de sobre de guanyar el campionat del món, doncs Verstappen segueix lluint-se i segueix arrasant.
A una millor hora, a les 9 de la nit, aquest Gran Premi dels Estats Units al circuit de les Amèriques. Álvaro, moltíssimes gràcies, fins la propera.
Que vagi bé. Adéu, bona tarda.
2:08, abans de marxar i deixar-ho tot en mans del Barça, juga a RAC1 Vitòria. Marc Mundet, bona tarda.
Bona tarda.
Que és a punt de començar una final de la Supercopa Femenina de Bàsquet amb presència catalana de l'Uni Girona.
Sí, doncs menys de 2 minuts perquè comenci aquesta final, amb 5 ja confirmats per part dels dos equips. L'Uni Girona començarà amb Laia Flores, Rebeca Gardner, amb Pinto Drame, Maria Pérez Araujo, i Giedre Labukiene al València, que recordem té les baixes d'Alba Torrents i de Rebecca Allen. La internacional australiana començarà el partit amb Cristina Ubiña, Caral Casas, Ángela Salvadores, Raquel Carrera i Lauren Cox. Tot a punt perquè comença el partit aquí a Mendizorroza. Aproximadament unes 1.500 persones a la graderia. No oblideu que aquesta hora està jugant Baskonia. Federació i ACB s'han contraprogramat literalment avui a Vitoria.
Buscarà el tercer títol de Supercopa l'Esperoni Girona. Tant de bo l'aconsegueixi amb un ull posat a Vitoria durant el Barça juga a RAC1. Canviem papers, una 4 anuncis i som ja al Camp Nou. Partides Barça-Celta.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. RAC1. RAC+1. Podcast. RAC+1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.